Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és el director de Metrópoli Abierta. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Juan Pablo Sanz, director del Grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abad del Liceu. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda, Carlos.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut també.
Bona tarda.
I el Germán González, que és del Periódico de Catalunya, especialista en el món de el Departament d'Interior, podríem dir, successos, judicials... Tot ple, home, inframundo, home, ara sou els grans protagonistes amb el món de... Què tu dius, inframundo? Però, bueno, escolta, sou un grup de periodistes que val sempre la pena tenir molt ben en compte i molt ben controlats, eh? Per això tenim aquí avui, eh?
Per això, gràcies.
Perquè el convidat d'avui és un senyor molt important dins del món de la seguretat i de la policia i del món de la justícia, en sap molt, és un jove veterà de la política, és el senyor Albert Batlle. Senyor Batlle, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
És el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha moltíssimes coses a parlar amb vostè, però m'agradaria començar plantejant-li una notícia que ha sigut notícia aquesta setmana, que s'ha donat un nou pas endavant amb el tema de les famoses pistoles Taser, que és com un culebrot, això que portem molt i molt temps, amb si s'han d'utilitzar, no s'han d'utilitzar, com s'han de provar. Bé, s'han sortejat un cop més un dels esculls que hi havia, però encara en queden. Fins que l'any 2026 aquestes 22 pistoles Taser que es vol comprar doncs sigui una realitat. Escolti, senyor Batlle, per què tants esculls, per què tants problemes amb aquestes pistoles Taser quan hi ha 30 policies locals de Catalunya que les tenen?
Bé, primer, no es diuen Taser, perquè val. Taser és un nom d'una marca comercial, són dispositius...
Però és el que és periodísticament utilitzem sempre.
Descàrregues elèctriques.
No, dispositius de conducció d'energies.
Molt bé. En
definitiva,
foto una descàrrega que el deixen...
Això mateix. A veure, això és una alternativa a l'arma de foc. És a dir, estem en un sistema garantista, per tant, doncs, l'ús de qualsevol instrument de defensa per part de les forces de seguretat ha estat subjecte a uns principis
de proporcionalitat.
Ben regulats, de proporcionalitat, efectivament, de coherència, de proporcionalitat i d'oportunitat. Llavors aquí portem un debat de fa temps.
Anys.
Fa anys, de fet, el debat es va iniciar en l'any 2016, en aquell moment jo era director general de la policia, i es va generar aquest debat quan es va implantar aquest dispositiu en el cos de Mossos d'Esquadra com a alternativa precisament a l'arma de foc. Hi havien hagut incidents que doncs greus, perquè doncs quan tu treus l'arma de foc i en fas ús, doncs l'arma de foc sí que és una arma absolutament letal, és a dir, que si un tret una bala t'entra en una part sensible de l'organisme, doncs et pot causar la mort. Llavors va ser quan es va plantejar la possibilitat d'utilitzar dispositius que ja existien a moltes policies d'arreu del món. Llavors va ser quan es va acordar el tema dels dispositius d'aquests conductors d'energia en el cos de Mossos d'Esquadra. Aquí en aquell moment aquest tema va quedar aparcat a la ciutat de Barcelona, vam pensar que hi ha un cos policial que està desplegat a la ciutat de Barcelona que té aquest instrument, però el cert és que al llarg dels últims anys hem tingut alguns incidents que els haguéssim pogut solucionar amb aquests dispositius i no, vam tenir un cas claríssim que va ser en el passeig de Sant Joan, una intervenció policial amb una persona molt alterada que finalment se li va disparar un tret i va estar a punt de costar-li la vida. Llavors aquí ens han fet el plantejament de dir, home, potser que ens comencem a plantejar la possibilitat de que la Guàrdia Urbana de Barcelona també disposi
d'aquest tipus d'eina.
I així estem, amb totes les garanties del món. Hem vist l'experiència que va suposar.
Però jo li he preguntat per què tants obstacles.
Bueno, precisament perquè estem en un sistema molt garantista.
Però el mateix sistema el tenen les policies locals o els Mossos i no tenen tants obstacles. Qui els hi posa obstacles, vostè?
Bueno, en aquests moments, esclar, evidentment... Mira, pensin vostès que un dispositiu d'aquests tipus està subjecte... Les policies, per sistema, són els nivells d'administració més sotmesos a control. Per exemple, jo vull dir, sempre quan vaig estar en la direcció de la policia, ja ho dic, qui ens controla? Primer el control ciutadà normal i ordinari, el control dels mitjans de comunicació, però després tens un control ja més ordinari, tens la sindicatura de comptes, que en el cas de Barcelona és la sindicatura de comptes de Catalunya, la sindicatura de Barcelona, tens la fiscalia, tens la pròpia judicatura, tens el mecanisme europeu de control de la tortura, per tant, has de blindar-te...
El
síndic de greuges... Perdó, el síndic de greuges de Catalunya i el de la ciutat. Sí, sí. Per tant, has de blindar-te. I per tant, has d'agafar tots els elements de garantia, que jo crec que també és un tema que ens ha de satisfer com a societat democràtica, de que tinguem aquests mecanismes de control que evitin que la ciutat pugui ser allò, doncs, allò la llei de la selva. No? Sí, sí, sí. Bueno, doncs això, evidentment, és un procés farragós. Jo crec que ara estem ja encarant la recta final i la comissió de presidència de l'Ajuntament va aprovar inicialment el dotar-nos d'aquests dispositius, ara haurà de fer el seu procés, tenim un procés d'informació pública que veurem per on deriva, però vaja, ja, que ja és una qüestió de poc temps. També hem de dir, efectivament, doncs, afortunadament aquest és un instrument que es fa utilitzar de manera molt extraordinària, molt excepcional, vaja.
Si no hi haguessin els comuns, tot seria més fàcil, senyor Batlle, o què?
Doncs clar, evidentment, si governessin sense oposició, tot seria molt més fàcil, però en un estat democràtic has de permetre doncs, que cadascú pugui dir la seva. Evidentment, a vegades ens sentim incòmodes amb algunes posicions, que a vegades ens pot costar com a govern d'entendre, però vaja, són les regles del joc i d'aquestes regles ens hi hem de sotmetre tots plegats.
I tant com aquest tema de les pistoles, jo els he dit Taser, vostè digui-li com li sembli, que en sap més que jo, evidentment. Per què només les poden portar els comandaments de la Guàrdia Urbana i no els agents, que són els que finalment estan al carrer, senyor?
Bueno, hi ha un protocol que encara s'ha d'acabar d'establir, sobretot un protocol de formació i de traçabilitat. És a dir, quan s'utilitza aquest tipus d'instrument, l'ha d'utilitzar gent que estigui formada per poder-ho fer i que, a més, doncs, es pugui fer una traçabilitat de com ha anat l'utilització d'aquest instrument. I per això es posa això de responsabilitat del cap de l'operatiu que en aquell moment ha de haver-hi un responsable últim de dir en quin moment s'utilitza aquest instrument i quines característiques ha de tenir aquesta intervenció.
Molt bé. Vinga, doncs, companys de taula, podeu començar a preguntar al senyor Batlle.
No, en el cap, quan la dona treballava als jutjats, que va haver un cas al Maresme on el mosso d'esquadra, davant d'una persona que tenia uns problemes psiquiàtrics greus i es va veure atacat amb un ganivet per una d'aquestes persones, es va veure forçat a utilitzar l'arma de foc i aquesta persona desgraciadament va morir. Segurament si hagués tingut una altra arma que els pogués, com una Taser o una eina d'aquestes, el millor que hagués pogut fer és que hagués tingut un problema de dolor greu derivat de l'aplicació, però hagués salvat la vida. Per tant, a vegades tenim un discurs enganyós, si les Tasers sí o les Tasers no, quan no deixa de ser més que un instrument intermedi entre l'utilització d'altres eines més suaus que impossibiliten el seu ús adequat o l'utilització de la pistola, amb la qual cosa també la gent que ha de fer aquest tipus de serveis el poses en una situació en dècimes de segon molt tensa, que a vegades el pot derivar, com va ser aquest cas fins que finalment va acabar el judici, de que la gent va ser diguéssim, enjutjat per un possible homicidi involuntari, però amb les corresponents penes, sancions i retirada de l'exercici. Per tant, jo crec que fem uns debats a vegades que no tenen sentit a la societat, o a l'ús de les pilotes de goma. Òbviament, si hi ha alternatives millors i més proporcionades, fer-ne ús. Però si no, com deixem a la policia que faci l'exercici de la seva activitat?
Bé, des del començament, aquí estem en un sistema de garanties, jo crec que com a societat ens hem de sentir satisfets, i un cop establertes aquestes garanties, evidentment, de que la policia pugui tenir els millors mitjans per fer la seva funció, i que a vegades siguin també els menys lesius per la integritat física de les persones. I per tant, aquest és un debat que també jo crec que en aquests moments en molts aspectes ja està superat. L'experiència dels 10 anys de funcionament d'aquest tipus de dispositius en el cos de Mossos d'Esquadra crec que també ha templat molt les crítiques que va haver-hi en el seu moment. Per tant, i repeteixo, són 22 instruments d'aquest tipus que tindran una utilització molt excepcional. Per tant, penso que aquest és un debat que ben aviat quedarà enterrat.
Aquesta clar, és que tu estàs sempre en el centre del debat, perquè com a director general de la policia també vas estar quan fica les tasques als Mossos.
Sí, està clar, evidentment. I en aquell moment es va crear una comissió parlamentària que es van enviar experts del món sencer que van dir, com no podia ser una altra manera, cadascú hi va dir la seva. Nosaltres teníem molt clar què era el que volíem i per què ho volíem, i a més ho has explicat molt bé tu abans, Guillermo, la situació era de dir una alternativa menys lesiva a l'ús de l'arma de foc.
Sí, jo li volia preguntar, senyor Batlle, que igual hi ha una paradoxa que l'Ajuntament està avançant en quant a la reducció de delictes o de furts o de, fins i tot d'alguns incidents més greus, tot i que hi ha alguna interpretació una mica diferent sobre això, però no en la percepció de la ciutadania. És a dir, estem jugant amb dues coses diferents, que la percepció de la ciutadania va per una banda i els fets de com està avançant la Guàrdia Urbana, la policia, el conjunt de policies a Barcelona va per un altre camí.
Efectivament, jo crec que tenim aquest tipus de problema. Jo crec que en l'últim període, primer, el tema del debat de seguretat és un debat molt present en la vida de Barcelona. Diguem que en totes les enquestes doncs és la que es considera la principal preocupació de la ciutadania, i no obstant hem intentat revertir aquesta situació, primer amb un increment de les dotacions policials per part de les policies que operen en la ciutat de Barcelona, bàsicament les dues policies que tenen més presència, que és el cos de Mossos d'Esquadra i la pròpia Guàrdia Urbana. Hem augmentat també la coordinació amb altres operadors, per exemple la relació amb la Fiscalia i amb la Judicatura també ha millorat. Hem incrementat també els mecanismes legislatius i de dotacions en l'administració de justícia, però en canvi continuem tenint aquest tema de la percepció. Potser ens falta encara un punt més de ser capaços de comunicar el que fem, com ho fem, i de donar més explicacions. I aquest és un tema que no és fàcil, canviar una percepció, diem que hi ha una cosa més difícil de canviar, que és un prejudici. Jo sempre especulo, dic, un apunyalament és un fet molt greu, però un apunyalament explicat 40 vegades no són 40 apunyalaments. Aquestes vegades aquí, en el tema que ens trobem. Barcelona és una ciutat segura pel que fa referència als delictes greus, homicidis, lesions greus, resultat assassinats, inclús el mateix activitat terrorista, però en canvi tenim aquesta delinqüència que eufemísticament en diem de baixa intensitat, que són els furts, els petits robatoris, que poden crear aquesta sensació d'inseguretat. Però està claríssim de que hi ha encara molts elements de millora pel que fa referència als temes de comunicació, que és un dels temes que també ens interessa. Ja això ho hem discutit amb la mateixa consellera Parlon, en portem parlant de quina manera podem transmetre un missatge del que fem i del que fem, perquè l'explicació també és un element, un important component de la seguretat subjectiva. El d'explicar-te quanta gent tens, què és el que fan. Per exemple, hi ha els consells de seguretat, les juntes de seguretat o els consells de seguretat de barri, on ens expliquem i ens expliquem molt. Per tant, jo crec que aquest és un tema que també un moment o altre també revertirem, però està clar que avui per avui el tema de la percepció continua sent la gran assignatura pendent a revertir. Ara, les dades objectives demostren que hi ha un punt d'inflexió respecte als fets delictius, que han disminuït els fets delictius en l'últim període, que aquesta és una tendència que esperem que es consolidi, i que si més això va acompanyat d'una sensació de seguretat subjectiva més important que la que tenim ara, doncs tots plegats hi haurem sortit guanyant.
Perquè en termes generals de Barcelona respecte a altres ciutats de la seva dimensió i de la seva complexitat, està per sobre o per sota?
Amb dades objectives jo diria que estem al nivell de, en alguns aspectes, millor que ciutats del nostre entorn. Per exemple, en el tema dels delictes greus, per descomptat, estem millor. El tema d'homicidis, d'assassinats i tal, doncs de ciutats semblants a la nostra àrea geogràfica. I dic àrea geogràfica,
europea,
geogràfica,
eh?
Del sud d'Europa i tal. Tenim aquest tema d'aquesta delinqüència petita, que efectivament doncs, crea aquests elements. I després també la societat barcelonina i el país en general és una societat molt crítica amb si mateixa, i per tant aquí hi ha un escrutini continuat doncs, que fa de que temes que en altres zones doncs, poden passar de caràcter més desapercebut, aquí doncs, estan molt presents en la vida ciutadana i en la vida inclús dels mitjans de comunicació.
Juan Pablo.
Venim d'una setmana en què el síndic de Greuges ha presentat el seu informe respecte a la ciutat de Barcelona, i una de les tres àrees en què més esmentades o en què més pronunciaments hi ha hagut és el tema del dret al descans. I això m'ha fet connectar amb l'ordenança d'incivisme, que fa temps que s'anuncia que n'hi haurà una de nova, però no acaba de tirar endavant, i ja que hem parlat abans d'obstacles, jo també volia preguntar-la quins obstacles troba l'equip de govern per tirar endavant aquesta ordenança que és tan anunciada i tan endarrerida.
Doncs mira, simplement dos pulsions de signe absolutament contrari. A veure, aquí tenim una ordenança de civisme que es va aprovar en l'any 2005 i que nosaltres hem demanat que es pugui revisar, i portem fent uns treballs aquí, més hem creat una comissionada especial pels temes de convivència, que ha treballat i ha treballat de manera molt rigorosa en aquesta modificació de l'ordenança. Però trobes per un cantó que hi ha forces polítiques i socials que consideren que hi havia d'haver-hi molta més duresa en la sanció de els comportaments incívics que es produeixen a la ciutat, i altres que consideren que el contrari, que pensen que ja la norma és prou dura, inclús a vegades l'acusen doncs, de que estava pensada per anar contra els vulnerables. Per tant, aquest és l'equilibri difícil en el que ens trobem. Jo crec que estem en la fase final del debat, no de la solució, però del debat, perquè nosaltres ja hem anunciat, nosaltres hem presentat un text articulat de modificació de l'ordenança, un text articulat que l'hem presentat després d'haver-lo debatut amb els moviments socials, amb les pròpies forces polítiques, d'haver fet audiències públiques a nivell de ciutat i a nivell del districte, i ara tenim aquest text que és el que voldríem portar a l'aprovació del Consell Plenari. Però ja he advertit, aquí no ens eternitzarem. És a dir, aquí no podem estar marejant contínuament el tema, i per tant ja nosaltres hem dit que hi ha un punt determinat en què ens pararem i el que farem serà aplicar la normativa que tenim actualment, perquè el que no podem és crear una sensació de debat inútil, que és el que a vegades aquestes discussions bizantines ens poden comportar. Crec que tenim una proposta de text molt mesurada i estem buscant les majories suficients.
Hi ha novetats que el ciutadà realment l'afectaran clarament?
Bueno, hi ha un tema, primer, la tipologia, primer, clar, des del 2005 fins ara hi ha hagut molts canvis, la mateixa comissionada, Montse Sorroca ho ha anat explicant, hi ha hagut inclús, penseu que l'ordenança és anterior a la llei de seguretat ciutadana, i per tant doncs, hem de fer una adaptació també de la normativa de caràcter bàsic que hi ha hagut. I després hi ha el tema del règim sancionador, que és a dir, doncs, règim sancionador i també les mesures alternatives que es poden fer en la sanció. Estem parlant sempre de sancions administratives, no estem fent referència...
Però més dures de les que existeixen ara.
Sí, també, clar, voldríem també endurir la sanció i doncs, lluitar contra la sanció d'impunitat, la sensació d'impunitat que aquestes conductes puguin portar. I parlaves tu del tema del soroll, el tema de les molèsties, el tema de la neteja i els elements de correcció que hem d'introduir. I aquesta és la nostra voluntat, de fer una norma ajustada a les necessitats d'una ciutat de Barcelona de l'any de 2025 i tirar-ho endavant. Estem buscant, ho he dit abans, començament de la sessió, nosaltres tenim 10 regidors sobre 40, per tant hem de buscar una majoria suficient per poder tirar aquest tema endavant. I ens passa el mateix que amb el debat anterior que teníem, perquè aquí tens, doncs ja has vist que hi ha determinades forces polítiques que ja han anunciat el seu vot en contra de la regulació dels dispositius aquests de conducció. Doncs el mateix es pot passar amb el tema de l'ordenança. Jo el que vull ara és eternitzar aquest debat, per tant li has demanat inclús el mateix alcalde de dir, escolteu, fixem-nos un dia final d'aquesta discussió i si ens en sortim la tirarem endavant havent escoltat a tothom i incorporant tot el que es pugui incorporar, però si no ens en sortim tenim altres instruments per combatre les situacions d'incivisme més enllà de l'ordenança. Hi ha la llei i hi ha altres ordenances, per exemple les ordenances mediambientals en temes de soroll i en temes de molèsties que les podem aplicar. La nostra voluntat és produir aquesta modificació, no fer una nova ordenança, perquè això era buscar una partir de zero, no partíem de zero, partíem d'una ordenança existent, i aquesta ordenança és la que voldríem ara modificar. Però repeteixo, no ens eternitzarem. El nostre horitzó era que al llarg del mes d'abril poder tenir ja un text per portar-lo a l'aprovació del Consell Plenari, intentarem consensuar-lo amb les forces polítiques de l'Ajuntament que s'hi puguin sumar i que ens garanteixin que pugui estar aprovada aquesta modificació, i si no, doncs direm, mira, escolta, fins aquí hem pogut arribar i tenim altres instruments. El fet que no s'aprovi la modificació de l'ordenança no vol dir que les conductes incíviques quedin impunes, perquè tenim altres instruments per tirar-les endavant.
Molt bé, vinga, Germán.
Ha parlat de percepcions de seguretat, ha parlat d'aquestes conductes incíviques, i a vegades la població, la ciutadania, no té aquesta percepció, aquest neguit pel tema de l'increment de robatoris o l'increment de delictes o l'increment de situacions punibles penalment, sinó a vegades són sensacions igual perquè un carrer està obscur, perquè hi ha massa soroll en una plaça. Dintre d'aquest àmbit, dintre d'aquestes percepcions, la forma de combatre-ho que té l'Ajuntament pot ser una mica més de pedagogia ciutadana, fer accions concretes a les que tenen competència, com el cas, per exemple, del sensellarisme?
Efectivament, és a dir, a veure, el tema de la seguretat, evidentment, quan tu parlem de seguretat dius, de què parlem exactament? Perquè la seguretat no és només l'absència de fets delictius, sinó totes aquestes sensacions més, més etèries lligades a això, amb temes molts temes de convivència. El tema del soroll, el tema de la il·luminació, molt important el tema de la neteja, i efectivament aquí, primer, a banda de fer les crides a un comportament cívic i a una convivència endreçada entre el conjunt dels ciutadans, també fer aquesta pedagogia a la que fèiem referència. Mira, ara precisament tindrem els resultats de la setmana que ve d'una campanya intensiva que hem fet de neteja a tres barris del districte de Ciutat Vella, el Gòtic, el Raval i el Casc Antic, que esperem que els resultats són positius. Durant aquestes setmanes hem estat apretant molt, intentant doncs, corregir les conductes de caràcter més incívic que es produeixen en l'àmbit de la neteja i que això doni també resultats. Però està clar, el tema de l'enllumenat, el tema de la neteja, el tema del soroll, que és un dels temes recurrents en els debats ciutadans que es produeixin, de dir, quina manera som capaços de compaginar una vida en comunitat amb el respecte als drets i deures de tots plegats, eh? Per exemple, el tema del soroll, que és una ciutat densa, viva, és, bueno, està clar que tu has de fer-ho compatible amb el descans dels veïns, però a la vegada també sent conscient de que tens una ciutat també viva. Han tingut un debat aquestes últimes setmanes al voltant del soroll en els patis de les escoles, no? Que hem hagut de fer una modificació de la norma, perquè ja ho sabem que els nens fan soroll, no? Però escolta, doncs això havia generat...
És que es posa en debat, es posa en debat tot, eh?
Sí, sí, no, no,
que els nens puguin jugar al pati. No, terrorífic, eh?
Seria ben trist tindre un pati on els crios no cridessin ni juguessin.
Per això jo crec que aquí el Parlament ha actuat ràpid.
S'han passat de frenada?
No, aquí, afortunadament, el Parlament, perquè aquest hauria de ser un dels debats que també s'hauria eternitzat. I aquí hi ha hagut una proposta legislativa que hi ha hagut la possibilitat...
Que
s'han posat els grups parlamentaris, en la quasi per unanimitat, doncs d'acord a dir de modificar el llindar de soroll admès en un pati d'escola. Això, malauradament, en aquest cas, suposo, amb el tema aquests que estàvem parlant de l'ordenança de convivència, no es pot fer d'una manera tan automàtica. Però està clar que també som una ciutat que ens agrada eternitzar-nos en els debats. Eh? Això ens passa com tot barceloní porta aquí un polemista...
Li preguntaria pel tema de l'aeroport, senyor Valle, però... Ja que no és de la seva incumbència, però bueno...
No, però...
Portem anys, eh?
Com a vegades deuen d'estar molt bé quan el problema que tenim és el soroll de les escoles. No tenim grans problemes a resoldre.
Salvador,
home, si la classe política és a dir que ja sent amb aquests temes és que els altres problemes o bé assumeixen que no es poden resoldre o bé que...
No és la classe política, hi ha una normativa que algunes inclús deriven de la pròpia
normativa.
Penseu que comença a haver-hi condemnes fermes penals a responsables polítics pel
tema del soroll.
Pel tema del soroll. Per tant, home, hem de ponderar-ho...
Hi ha ciutadans que han estat condemnats per no fer cas de les sancions establertes i malmetre la tranquil·litat via soroll.
I responsables. Hi ha hagut alcaldes i regidors que han tingut, no sé, inclús algun arribat a casa ingressar a presó per els temes d'aquests. I per tant, són temes lo suficientment sensibles com perquè els puguem comportar. I és cert, el tema del medi ambient doncs és un tema que pot afectar molt a la vida ciutadana. Per exemple, l'activitat nocturna en una ciutat. Està clar que aquí hem de compaginar el dret a la ciutat amb el dret al descans. I està clar que hi ha determinades zones de grans ciutats que, bueno, són problemes que els veiem cada setmana, dels entorns dels espais lúdics de la ciutat, el tema del soroll, determinades activitats. Hem vist tota la polèmica al voltant de... Ja no parlo de Barcelona, per exemple, el nou estadi Bernabéu, tota la polèmica que hi ha hagut al voltant dels nivells de soroll dels concerts que ja s'hi fan. I, per tant, la vida en comunitat i en vida en convivència és
cada
molt complexa.
Cada cop és més complicada, Molt bé.
Hi ha també una qüestió que es debat a totes les grans ciutats. Per exemple, si pensem en el cas de Londres, que és una gran ciutat cosmopolita mundial i que té una quantitat enorme de càmeres pel carrer de vigilància. A Barcelona hauríem de fer igual en algun cas concret, en algun lloc concret de la ciutat?
Sí, jo crec que tenim camí per recórrer com un element coadjuvant important en la seguretat ciutadana. Evidentment no pots posar, ni volem posar, una policia a cada cantonada, però en canvi hi ha elements d'informació que ens ajudarien a millorar determinats aspectes de la ciutat. I aquí hi ha un aspecte, jo crec, un camp important per recórrer en el tema de la videovigilància. No només a Barcelona, perquè Espanya en general és una ciutat que un país que des del punt de vista de la videovigilància, incloent la mateixa ciutat de Madrid, crec que encara queda camí per recórrer. I aquest és un tema que ens hem plantejat, i també, com parlàvem abans, el tema de l'ordenança, ho volem fer-ho amb rigor. Penseu que el tema de la videovigilància i el sistema de garanties que s'estableixen és molt estricte. Penseu que qualsevol càmera que pugui tenir una funció de correcció legal i, per tant, doncs, que pugui tenir una funció també sancionadora, ha de ser aprovada per la Comissió de Videovigilància. La Comissió de Videovigilància és una comissió que integra molts elements, però que la presideix ni més ni menys que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, que poca broma. És a dir, quan s'instal·la una càmera d'aquestes, ha passat tots els filtres garantistes haguts i per haver. Ha dit això, nosaltres el que volem ara, i això ho vam plantejar també el mateix president del TSJ, li vam explicar amb deteniment quina era la nostra intenció, de passar de les 130-140 càmeres que tenim actualment cap a unes 500 càmeres que ens permetin tenir videovigilades zones molt sensibles de la nostra ciutat. Aquestes on hi ha més activitat delictiva, on es poden produir, inclús, escolteu, no oblidem que Barcelona doncs, ha sigut objecte d'atemptats terroristes, i per tant aquest és un dels temes que també ens ha de guiar a l'hora de millorar els elements d'aquesta seguretat més estàtica que pot tenir la ciutat de Barcelona.
On seria? Estem pensant en Ciutat Vella, més que...
No, a veure... Hi ha un mapa, no? Un mapa de càmeres.
És obligat assenyalar que hi ha una càmera, no?
Sí, evidentment, estàs advertit. És a dir, qualsevol lloc que estigui videovigilat, hi ha unes càmeres que et posa. Vostè pot exercir els seus drets i et dona inclús el text legal que empara la instal·lació d'aquest instrument. Al moment en què es vagin a col·locar, doncs ja mirarem de quina manera també es fa la corresponent comunicació. Evidentment, en el delinqüent no li direm, escolta, mira, col·loquem aquí una càmera al número 383 del carrer tal, però ja ens entenem.
Molt bé. Mica, Juan Pablo, Germán, qui vulgui, som-hi.
El concepte potser de la setmana ha estat el tema dels menors no acompanyats, no? Pel pacte PP-Vox a València, després l'acord pel repartiment dels milers que hi havia a Canàries. Des del punt de vista de la seguretat, tants problemes generen aquests menors com perquè hi hagi una lluita tan aferrissada per les quotes, des de la perspectiva seva de la seguretat?
No, jo aquest tema no el puc... de derivar cap al tema de la problemàtica social que hi ha al darrere de tot això. I aquí hi ha una necessitat d'unes polítiques socials que van molt més enllà de les voluntats dels ajuntaments o de les administracions diverses, sinó que hauria de ser una política consensuada àmpliament, inclús en el cas nostre hauria de ser una política d'abast europeu. És a dir, què fem amb aquests drames humanitaris que hi ha que obliguen al desplaçament d'importants masses de població. Són per motius de guerra, són per motius d'epidèmia i en el cas doncs, actual doncs, per pures qüestions de misèria. Efectivament, aquest és un dels temes en què hem d'apel·lar a la responsabilitat de tots plegats i, com sempre, anem a intentar buscar amplíssims consensos. I això no és fàcil, perquè al país nostre doncs, els consensos feia molt temps que es van tirar tots per la higuera. I, per tant, és molt difícil de poder trobar punts de coincidència per fer front en aquesta problemàtica. Més quan aquesta problemàtica afecta en un sector tan sensible a la nostra ciutat com són els menors. L'altre dia hi havia unes notícies en La Vanguardia que ens posaven tots els pèls de punta de dos nanos que van ser abandonats a l'aeroport del Prat després d'haver complert la majoria d'edat. Vaig conèixer personalment perquè vaig tenir ocasió de poder parlar doncs, amb alguna de les entitats que els han acollit i tal. Diu que aquests nanos els porten un bon dia d'una part del territori, els siguen en un avió i els porten en un altre. Està clar que això ens ha d'interpel·lar molt més enllà dels temes de seguretat per convertir-ho en un tema de tragèdia humana. I per tant, aquí l'apel·lació que hem de fer, que és una apel·lació a vegades en el buit, però que l'hem de seguir insistint, de que hi hagi unes polítiques migratòries que tinguin en compte els drets de les persones. I que penso que aquestes polítiques migratòries haurien de ser objecte de debats a nivell europeu. I que, per tant, els estats membres complissin les normatives que en el seu moment es poguessin derivar. Ara, sóc conscient que aquests temes són de molt difícil solució en un món en el que els consensos fa temps
s'han trencat, no?
que ja ni es produeixen. Però seguirem insistint.
Però vostè, que aporta la perspectiva de la seguretat, prefereix, diguem-ne, primar a la perspectiva humanitària social, potser.
Per descomptat, és que no hi ha un altre. És a dir, que molts d'aquests, dic nanos i no nanos, el tema de la tragèdia de les migracions que es produeixen arreu del món són com a conseqüència de la misèria, també com a conseqüència històrica de l'egoisme del primer món, que doncs ha impulsat grans masses de la humanitat a viure en una situació de molta precarietat i busquen sempre un lloc millor. El que no pot ser és que tot això doncs, l'únic que comporti és un reforçament únic i exclusivament de les fronteres i polítiques de repressives. Jo crec que aquí hem de ser conscients de que hem de mirar de quina manera ho regulem. Començar, partint també d'una base, de que Europa necessita creixement de la població, i especialment el nostre país, que té uns creixements demogràfics absolutament inferiors. Necessitem mà d'obra, necessitem... Evidentment, això és un altre...
Creixements vegetatius, és a dir, de la població interna.
Sí, sí,
no, si no fos per la immigració, no podíem parlar dels 6 milions, dels 8 milions a partir dels 6. A mi podíem parlar dels 5.
Sí, sí, no, i efectivament, aquest és un dels temes que també ens hauríem de plantejar. També som molt egoistes perquè som conscients de que el creixement del país depèn doncs, de l'existència d'una mà d'obra que pugui donar sortida a les necessitats que la nostra economia té, però després escolta, posem també molts inconvenients en que hi hagi processos d'integració i de regularització. Jo crec que en aquest sentit la millora del reglament d'estrangeria ajudarà amb això. Per tant, estem doncs, en un camí que podem explorar si pot donar sortida en part en aquest drama, que és el drama de la migració, de les migracions serà el gran problema que tindrem a casa nostra en els propers 10 anys.
Germán.
Relacionat amb el que està dient, ja vas de fer la pregunta, però no m'ha acabat de respondre, del tema del sensellarisme. Aquí a Barcelona és un problema que està començant, s'està notant, s'ha detectat diversos campaments i saber quina és l'actuació de l'Ajuntament en aquest sentit.
Aquests assentaments, vols dir?
Assentaments i ocupacions, que al final ja tenim eufemismes i la gent no ho entén. Està clar. Aquest és un problema greu que tenim. I aquestes setmanes ho hem vist, la proliferació de llocs d'habitatge irregular que es produeixen en la nostra ciutat. Aquí ha d'haver-hi una política social per atendre aquestes necessitats, però a vegades també una política que eviti el desbordament que pugui afectar en la convivència. És a dir, aquí estem en aquell dilema weberià de l'ètica de la convicció i l'ètica de la responsabilitat. I per tant, doncs, aquí, compaginar aquesta, l'acció del bon governant ha de ser com això ho casem. És a dir, no podem estar doncs, a l'albur de que això creixi de manera descontrolada, però a la vegada també hem de ser conscients de que hem de crear les condicions perquè aquests processos tinguin una canalització correcta. Que no és fàcil, que és molt difícil. Vaja.
El que passa és que evitar aquests assentaments suposo que és molt complicat, no es poden detectar perquè es va movent d'un lloc a l'altre, però també el perill és que s'enquistin aquests assentaments. Per exemple, el que tenim, el que hi ha aquí a Vallcarca, la zona de Vallcarca, no?
Bueno, Vallcarca és una altra història, sí, però aquesta no ve com a conseqüència de processos migratoris,
no,
sinó
però, bueno,
de situacions de degradació que s'han anat produint, algunes de les quals ja estem fent front. El tema de Vallcarca ja va ser objecte de discussió en la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona i hem establert un full de ruta per reconduir aquesta situació que es produeix a Vallcarca i es produeix en altres zones de la ciutat i a les quals hem d'afrontar amb molt de rigor.
Hi ha molts assentaments com el de Vallcarca, la ciutat, senyor?
Hi ha uns quants, evidentment. No els quantificaré, perquè a més això varia d'una setmana a una altra, però està clar que aquest tema hem d'impedir que tot això es cronifiqui. I, per tant, hem de crear mecanismes lo suficientment rigorosos perquè aquests temes tinguin una reconducció des del punt de vista de la política social i, en quant afectin a la convivència, també des del punt de vista de la seguretat.
Si no estic equivocat, vostè va entrar a l'Ajuntament, al govern, en el segon mandat de la senyora Colau, veritat? Que sí?
Jo vaig estar a l'Ajuntament, la primera vegada que vaig entrar a l'Ajuntament vaig entrar en l'any 83.
Sí, bueno, però... Recentment.
Recentment vaig entrar a l'any 19.
El segon mandat. I allí vostè va marcar, si no me recordo malament, dos objectius. Els bicitaxis, me recordo.
Com?
Els bicitaxis.
Sí.
I els Tom Manta. Sí. I les va guanyar tots dos.
Sí, primer el tomat i després els visitants.
Però els va guanyar tots dos.
Bueno, van guanyar. Ara... Aquestes són sempre victòries parcials, modestes, i de les coses mai has de treure pit. Perquè...
Vostès van marcar uns objectius i s'ha complert. Sí. Enhorabona. Sí. El objectiu que té ara, els clubs canàdics, com va la batalla que té contra?
Estem en una batalla d'aquestes, evidentment. A veure, aquí hi ha un debat. Ara teníem aquí el cistell de les cireres que estem intentant buidar en la conversa que tenim aquí. Ens donaria per quatre programes o cinc com a...
Però segur que ens fa un titular, com va la batalla? Que té
no, la batalla, a veure, la gran batalla en matèria de seguretat de fons que hem de tenir és la batalla de la salut pública. I per tant, pensar que el problema de seguretat més important que té la nostra ciutat i que té el nostre país és el lligat en el negoci criminal de la droga. Per tant, aquest ha de ser la batalla, a tots els fronts. I per tant, jo dic que la batalla contra els clubs canàbics és una batalla parcial, perquè evidentment doncs, no és el mateix.
Però hi ha cobertura legal en molts d'ells, no? Entenc, o...
jo
o ja s'ha acabat això?
Jo crec que cobertura legal, una cosa és la llei que s'ha fet, però l'altra és l'incompliment sistemàtic d'aquesta llei, perquè jo diria que inclús és d'incompliment, ara no entrarem en la casuística, en el detall, però a mi si vostè és la llei que autoritza l'obertura dels clubs canàbics, dius, escolti, això és impossible, perquè o és negoci o no és negoci, i evidentment si es compleixen les condicions amb les quals s'ha d'obrir un club canàbic, és un lloc allò, un club social, qui anirà allà, que tu t'has de portar el teu paquetet de droga, te l'has de lligar... Escolteu, de veritat...
Jo aquest... Com que no?
No, a més, jo vaig agrair també la sinceritat d'un dels titulars d'un d'aquests clubs canàbics, deia, aquesta és una batalla que deia ahir, des del punt de vista legal la tenen perduda. Bueno, doncs hem de mirar que si des del punt de vista...
Si no recordo malament, va ser amb la consellera de Salut, parlant de salut pública, de determinats grups, que per raons medicinals se'ls facilitava la possibilitat de fer ús, però no d'un ús indiscriminat, doncs sinó pautat per...
Que es dispensi a les farmàcies i amb recepta, i amb recepta mèdica.
Però va ser l'origen, si no recordo malament. La Marina Geli, aquest debat.
No sé qui és aquest debat, però si ha d'haver-hi un ús terapèutic per el tractament de determinades malalties, doncs de la mateixa manera que hi ha unes malalties que té l'Agència de Salut Pública o l'Agència Europea del Medicament, la que autoritza i certifica la bondat de determinats productes, doncs que també per tot això que es dispensi no en el carrer o en un club canàbic o en una tenda de grow shop, sinó que es dispensi doncs en els jocs que s'ha de dispensar, que són les farmàcies.
I aquestes botigues que venen per la seva enllamonyadura,
les gominoles.
Però a Amsterdam hi ha hagut llibertat de l'ús d'aquest tipus de tenda i ha variat, fins ara ja sé que ha canviat, però ha sigut pitjor, millor, ho dic perquè també, per exemple, a Alemanya hi ha hagut no limitacions de velocitat i no necessàriament ha comportat més accidents de trànsit. Ho dic perquè a vegades amb les normes volem discutir...
El problema és tot el que hi ha al voltant del negoci de la droga, que és un negoci criminal...
Per tant, que genera altre tipus de criminalitat.
El problema de delinqüència a nivell mundial més important que hi ha és tot el lligat en el tema de la droga.
Per les connexions, entenc.
Bueno, és que ho hem tocat una mica així de passada.
Doncs vinga, que ens queda poc temps, 5 minuts.
Només pel tema del... Hem parlat del narcotràfic. Aquesta setmana s'han detingut 11 persones del tiroteig de la mina. No sé si són 79 registres relacionats amb el narcotràfic. Barcelona és una ciutat especialment sensible a aquesta delinqüència?
Ho és sensible com és qualsevol gran ciutat. Barcelona és una ciutat...
Dic més... afectada, més aviat que sensible.
Sí, no és una ciutat, portuària, que per tant doncs, també el negoci de la droga té unes facilitats de mobilitat més senzilles que les que pugui haver-hi amb una altra banda. En qualsevol dels casos, ja que hi ha un compromís clar per part de tots els poders públics de combatre aquest tema, que no és fàcil. Per exemple, doncs, el tema de la marihuana, doncs s'està cultivant, hi ha cultiu indoor, cultiu outdoor, vull dir que, per tant, són temes allò molt preocupants, i que, per tant, crec jo que ens hi hem d'esforçar-hi tots plegats. Jo crec que hem de reforçar les línies policials autòctones i després tota la coordinació internacional que pugui haver-hi per fer front a aquest tema.
Jo simplement una cosa molt contundent, que ho hem vist. Barcelona té un problema, sí o no, amb les ocupacions. És relatiu?
No, a veure...
És en algun cas concret?
A veure, evidentment, el tema de les ocupacions és un tema que hem d'aplicar la llei, hem de combatre les ocupacions, sobretot aquelles que ho fa místicament en diem delinqüencials, perquè de fet doncs, ocupar una vivenda sense títol de propietat no deixa de ser sempre una situació il·legal i que en alguns casos també delictiva. Però està clar que aquest és un tema que crec que en aquests moments la tolerància ha disminuït de manera important, per tant aquestes ocupacions de caràcter més criminal siguin perseguides. Avui hem tingut aquest dematí la Junta de Local de Seguretat a Ciutat Vella, on les forces policials han explicat el conjunt d'activitats que s'han fet sobre els narcopisos. Aquesta és una batalla a llarg termini, però que espero també que algun dia la guanyarem, i en qualsevol dels casos el que hi haurà serà tolerància i foment de la impunitat.
No, i finalment vull assenyalar que vostè ha parlat del tràfic de drogues, que és molt important, i els seus efectes col·laterals, però estàvem mirant, i el que surt que no hem parlat, és que inclús és més important la ciberdelinqüència. I no sé si les forces de seguretat hi està treballant amb això, o són altres àmbits dels governs els que treballen en aquest àmbit.
Jo crec
que perquè no sé si...
La policia integral del país, aquí és el cos de Mossos d'Esquadra, que en el tema aquest doncs, té un nivell d'especialització i de formació dels seus responsables prou important, perfectament. És un dels grans drames, un dels grans problemes que hi ha, que sí que supera molt la delinqüència urbana, perquè aquesta és una delinqüència quasi intergalàctica, no?
Sí, sí, sí.
Penso que inclús, per exemple, doncs, el mateix cos de Mossos d'Esquadra va crear ja fa un temps una comissaria general de ciberseguretat, és a dir, que a més de la investigació, la d'informació, la de trànsit, la de delinqüència urbana, hi ha una comissió general de ciberseguretat per monitoritzar tot l'espai per lluitar contra aquests temes. I, evidentment, aquí també fa falta molta formació, primer, pels propis cossos policials, per estar formats per fer front a aquesta forma de delinqüència, i després de formació a la ciutadania per blindar-los contra els perills que aquest tipus de delictes comporten, sobretot en franges molt vulnerables, eh? Tot el que pugui passar
gran,
amb gent gran
no
o amb menors i tal, o sigui, és a dir, és un crim agreujat pel fet de la vulnerabilitat de les persones víctimes d'aquest tipus d'activitats delictives.
Hem d'anar acabant, ens queda un minut i mig. Vostè té molt enfadat els patinets, bueno, els usuaris dels patinets elèctrics, ha caigut l'utilització un 10% i el culpen a vostè que els estan perseguint, la Guàrdia Urbana persegueix els patinets elèctrics.
Hi ha hagut una modificació legislativa que ha sigut oli munyum, perquè ara ja, o sigui, de la nit al dia han desaparegut, per exemple, els patinets sense casc. El casc l'han posat de...
Això diuen que busquen els patinets sense casc.
Efectivament, però és un tema de seguretat...
Com fa les motos 20 anys o 25.
Efectivament. Després tens el tema de l'ocupació dels espais públics, que és un dels temes que també batallarem. Per tant, aquest és un tema que crec que... El primer que hauria d'estar agraït per aquest tipus de mesures és el propi usuari d'aquest tipus de mitjà de transport. I està claríssim que la disciplina en la mobilitat és una cosa sagrada, no només pels patinets, per les bicicletes i per les motos i per descomptat també pels cotxes.
Molt bé, doncs, Albert Valle, tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. L'endreçament de la ciutat funciona, doncs, no?
Bueno, el pla d'endreça, que vam ser un pla que vam considerar primer puntual, ara ja és un pla estructural, que està donant resultats positius. Per exemple, hi ha un tema que no n'hem parlat avui, per exemple, la millora de la neteja de la ciutat. És un tema objectiu.
Molt important.
Sí. Ara us convido a sortir d'aquí i anar per qualsevol dels carrers i veuràs que el carrer... Una altra cosa són les pintades que pugui haver a les façanes, que tot això és un altre tema ja diria més complicat, però que és la neteja. Jo crec que el crit d'alerta que des de l'alcalde Cuivari va fer al començament del mandat en els contractes de les empreses contractistes de neteja ha donat resultats i que estem millorant. Sempre i tant, sempre tenint en compte la necessitat de seguir insistint en els elements de foment del civisme.
I que la gent col·labori, que és molt important.
I que recordem sempre el que es deia a les nostres àvies, que no és més net qui més neteja, sinó qui menys en bruta.
Molt bé. Albert Valle, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Gràcies també per estar amb nosaltres aquest dissabte, el Manel Manchó, Juan Pablo Sanz, Salvador Guillermo, Germán González. Molt bona tarda, dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.